Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
I establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per impedir l'especulació. Després podem estar d'acord amb si l'aplicació exacta d'una llei, d'una regulació, de la construcció, etcètera,
el va fer a Barcelona,
és més d'esquerres, més de dretes, és més eficaç o és menys eficaç. Però comunista no és una cosa purament constitucional.
Què és el que es va fer a Barcelona? Es va aprovar una normativa, jo era regidor, va ser l'únic grup que van votar en contra, de l'obligació als promotors de cedir el 30% per construir venda social en les seves promocions, que sobre el paper dius és un objectiu lloable, però evidentment l'eina va ser catastròfica. Ni va haver-hi més promocions d'habitatge privada ni que s'han construït una dotzena de vivendes socials.
Això va ser, entre altres coses, perquè el PSOE
i tots els partits de la campanya de Barcelona, tots menys els comuns, van dir que volien rectificar aquesta norma.
Això va ser,
per tant, s'han de fer lleis, sí, però que donin resposta a l'objectiu social que persegueix tothom. Estem a favor de construir vivenda social, i si és de lloguer social, encara molt millor.
Això va passar, entre altres coses, perquè el PSC i Esquerra...
i respectant la propietat privada.
El PSC i Esquerra van imposar una moratòria en el moment que es va anunciar aquesta llei perquè l'obligació del 30% no s'apliqués fins que s'acabés tota la tramitació, i durant aquest període es van multiplicar les allaus. Si ens esperem, diguem-ne, que torni a haver necessitat de nova construcció, ja veurem com s'estableix aquesta norma, finalment.
Val, un moment. Jordi Armenteres, bon dia.
Què tal? Bon dia, bona hora.
Com estàs?
Bé.
Sí?
Intentant aclarir com funcionaran totes les negociacions.
Yeah.
Alguna cosa nova sabem.
Val.
Però sí que és veritat que des del PSOE s'evitarà tant com es pugui explicar absolutament res de totes aquestes converses, uh-huh, i especialment amb la negociació que s'ha de tenir amb Junts en aquests propers dies.
Tenim bastantes novetats de diferents aspectes de fons del PSOE, no, centrades en aquestes negociacions amb Junts. També hi ha novetats relacionades amb Sumar. Què ens pots dir de tot això, Armen?
A veure, d'entrada, el que diu el PSOE és que en cap cas es contempla en aquests moments la repetició electoral. No hi haurà repetició electoral, perquè entén el PSOE que això la societat no ho toleraria de cap manera. I creuen que són capaços de fer partícips d'aquesta idea també a Junts i, òbviament, a tota la resta de partits que han d'entrar en aquesta equació tan complicada per investir Pedro Sánchez de nou com a president del govern espanyol. Mm-hmm. Paraules textuals d'aquestes fonts del PSOE: si parlem amb Junts, no ho direm, en cap cas. Mm-hmm. És massa complicada tota aquesta negociació per fer-la pública, i no complicada des del punt de vista del PSOE, perquè ells d'alguna manera hauran d'actuar amb transparència per poder explicar que aquí no hi ha cap gat amagat en tota aquesta negociació amb PSOE, mm-hmm, sinó amb Junts, sinó sobretot per Junts, perquè entén el PSOE que hi ha diverses ànimes dins de Junts que poden acabar confrontant, i no seria la idea que fos el PSOE qui promogués tot això.
Uh-huh.
Què més? Que tota la negociació que en aquests moments ha d'arrencar el PSOE, insisteixo, amb molt secretisme, serà en paral·lel amb tots els partits. O sigui, no es parlarà primer amb Sumar, després amb Esquerra, després amb Bildu, després amb PNB, sinó que tota la negociació es començarà en paral·lel i no es barrejarà. El que es negocia amb Sumar no és el que es negociarà amb Junts, no és el que es negociarà amb Esquerra, no és el que es negociarà amb el BNG, que té un escó i que també entra en tot aquest joc. Sobre el Partit Popular, què estan dient aquestes fonts del PSOE? Doncs que Feijóo està tocat de mort. El PSOE assumeix que en cap cas hi haurà un intent d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, perquè s'abocaria una derrota que el Partit Popular no es pot permetre en cap cas. I llavors hi ha un altre factor que crec que el podreu debatre vosaltres al voltant de Sumar, de la situació de Sumar, mm-hmm, amb Podem, i de quin joc ha de tenir en tota aquesta negociació. Com sabeu, i això ja fa un parell de dies que ho expliquem, Sumar ha designat un negociador amb Junts, que és Jaume Asens. El PSOE deixa clar que aquest negociador no actua ni en nom del PSOE ni en nom del govern espanyol, i que actua només en nom de Sumar, que benvinguts siguin els interlocutors per tot arreu, però el que el PSOE hagi de negociar amb Junts no passarà en cap cas per Sumar. I llavors una por que té el Partit Socialista en aquests moments i l'entorn de Pedro Sánchez, que són les ànimes de, no només de Junts, sinó també de Sumar. La situació de Pablo Iglesias, el paper que pot jugar Pablo Iglesias i els pals a la roda que pugui posar en aquests propers dies Pablo Iglesias per tot el que ha passat amb Irene Montero i pel paper que ha de tenir Podem dins tota aquesta amalgama de l'esquerra a l'esquerra del PSOE.
Ja. Tornant a la part de Junts i Ànimes, també, el concepte amnistia, clar, és molt secretisme, però el concepte amnistia d'entrada a les negociacions m'imagino que ni sobre la taula està o és plantejable.
Ni sobre la taula està, o almenys això és el que diu el PSOE en aquests moments. Deixa molt clar que aquí hi ha un límit, que és el límit de la Constitució, que per tant el límit de la Constitució veta directament l'amnistia per una banda i el referèndum per l'altra. Una altra cosa és que es pugui arribar a altres acords.
Val.
Però amnistia com a tal, no? I referèndum com a tal, encara menys.
Val. Armen, moltes gràcies. Estem en contacte per qualsevol cosa.
Bé.
Digues, Isabel.
Res, jo només volia dir una cosa, que és que sentir a l'Armenteres...
Ràpid, que hem d'anar a publicitat.
Vale, doncs, sentir a l'Armenteres. Jo crec que Junts per Catalunya, en aquesta voluntat de bloqueig, és a dir, aquestes dues ànimes de Junts, jo crec que guanyarà, sincerament, la de bloqueig. Crec que aquesta... En l'Otto parlava fa un moment, els independentistes, un determinat tipus d'independentistes, la confrontació amb Catalunya els hi va bé. I això és molt perillós. Això és tan perillós i tan pervers en si mateix que és l'ànima actual que predomina a Junts i que jo crec que tindrà una rentabilitat que Junts no estarà a l'alçada de la necessitat de plantejar-se que no és prudent fer unes noves eleccions perquè la societat no ho veuria bé, sinó que es posarà la medalla que ha aconseguit bloquejar la presidència del govern de l'Estat espanyol i que ha provocat unes noves eleccions.
Doncs en el marc d'aquestes negociacions que ara han d'emprendre Junts i PSOE, ja sigui Junts i PSOE per una banda, Junts i Sumar per una altra, per separat, tots junts, com sigui, que sigui ara amb això que ens explicava l'Armenteres, el que dèiem, des de la mateixa nit electoral ha reaparegut a l'escena política el concepte amnistia. Però la pregunta realment és, es pot fer una amnistia amb la llei actual a l'Estat espanyol? Realment la Constitució espanyola la permetria? I si és així, en quins termes? Ahir Boye situava i parlava d'una amnistia una mica estranya. Ara, anem un moment. A publicitat serà d'aquí un parell de minuts i li preguntarem al Joaquín Urías, que és professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional. Jo crec que un nom perfecte per respondre'ns a aquesta pregunta. Serà d'aquí uns moments.
RAC 1.
Un euro! Un euro!
A Blue Space tenim tot l'espai que necessites i les millors promocions. Lloga ara el teu traster i paga només un euro al primer mes. Consulta les condicions de la promoció a bluespace.es o truca gratis al 900-250-900. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
Nen, vaig tenir una cita increïble.
Però no deies...
Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Autocenter Barcelona, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Skoda nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Skoda necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Autocenter Barcelona, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a Via Augusta 253 i carrer A51 de Zona Franca.
Segona rebaixes a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat a uns preus increïbles. Llençols, cobrellits, tovalloles, cortines, coixins... Troba a la Mallorquina la teva roba de la llar amb l'estil i la confiança de sempre. Segona rebaixes a la Mallorquina. Fins un 50% de descompte. Vine a les nostres botigues o fes les teves compres còmodament des de casa a la Mallorquina.es.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Ja som a l'estiu i encara no has fet cap paelleta amb la teva gent? Amb pollastre, marisc, verduretes, el que vulguis. Però sobretot, fes-la amb el millor arròs. Arròs Montsià, producte de proximitat, del Delta de l'Ebre. És de cooperativa i qualitat extra, la més alta en arrossos. Corre, avisa els teus amics i quedeu per fer-vos un bon arròs Montsià.
Hola, Barcelona! El millor esport ha arribat a la ciutat amb l'obertura de Sprinter Glòries. T'ho perdràs!
1.400 metres quadrats d'experiències esportives on podràs analitzar la teva trepitjada o demostrar la teva habilitat amb la pilota a l'estadi.
I com no, amb centenars d'articles esportius de les millors marques. Vine a visitar-nos a l'Avinguda Diagonal 208.
Sprinter, Sport for Life.
Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració cel·lular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900 250 900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
Avui, a la tertúlia, amb l'advocat Alberto Fernández Díaz, els periodistes Ot Pou i Carla Turró i l'experta en relacions institucionals Isabel Lleuger.
10 i 11 minuts. Com dèiem, des d'aquest mateix diumenge ha reaparegut a l'escena política el concepte d'amnistia. És un concepte que ja plana sobre l'ambient des de fa mesos, però és veritat que va reapareixent amb més o menys força i des del 23J i amb aquesta situació en la que Junts pot tenir el clau de la governabilitat a Espanya, doncs encara ha agafat més força. Just després de conèixer els resultats, Junts per Catalunya ho va posar com una línia vermella per facilitar la investidura de Pedro Sánchez, però el PSOE ho rebutja de totes totes. Ara ens ho explicava l'Armen des de Madrid, ni tan sols estarà sobre la taula d'inici. Per això ens volem preguntar com podria funcionar una llei d'amnistia en cas de que Junts tingui la capacitat de, si no convenç el PSOE, potser si sumar i que després sumar pugui convèncer el PSOE, si és veritat o no que la Constitució espanyola no permetria una llei d'amnistia, no permetria fer una amnistia. Joaquín Urías, professor de dret constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional. Bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, què tal?
Senyor Urías, el Congreso de los Diputados podria aprovar una ley de amnistía? La pregunta es clara y directa.
Bueno, pues ahí, desgraciadamente la respuesta no es tan directa.
Ya me lo temía.
No se sabe. Quiero decir, hay profesores y hay estudiosos del derecho constitucional que dicen que la amnistía está prohibida por la Constitución y hay otros que dicen que efectivamente la Constitución no se pronuncia. La Constitución no dice nada sobre la amnistía, entonces todo depende un poco de cómo se interprete. En la Constitución está prohibido el indulto general. Un indulto general es no indultar a una persona específica en razón de sus méritos, sino a toda una serie de personas. Uh-huh. La diferencia entre amnistía e indulto es que en un indulto tú dices, bueno, unas personas condenadas las pongo en libertad. Mientras que la amnistía, es decir, no se ha cometido delito. Todo lo que haya sucedido al hilo del 1 de octubre no será considerado delito. Entonces ahí, bueno, pues se plantean problemas. Yo te puedo apuntar algunas ideas. Uh-huh. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha dicho que las amnistías fiscales sí son constitucionales. Fíjate, yo creo que todos tenemos en mente lo que es una amnistía fiscal. Es cuando se dice por una ley, las personas que han cometido un delito y no han pagado Hacienda, se les perdona. Uh-huh. A todos ellos. No se les va a perseguir y se permite que no hayan pagado Hacienda. Bueno, pues el Tribunal Constitucional ha dicho, eso sí es constitucional.
Vale.
Eso es quizás lo más parecido. También ha dicho el Tribunal Constitucional que la ley de amnistía que se aprobó en el año 77, justo antes de aprobar la Constitución,
¿sí?
Bueno, pues que se seguía aplicando después de la Constitución. Yo digamos que implícitamente he dicho que sí.
Este camino que siguió la amnistía por la amnistía fiscal que ahora usted comentaba, podría ser perfectamente el camino que siguiera si en este caso se planteara una amnistía, en este caso para el presidente Puigdemont y todos los demás.
Claro, habría que buscar una solución parecida a eso, pero es verdad que nadie puede garantizar que el Tribunal Constitucional no vaya a decir en un momento dado pues que es inconstitucional. Quiero decir, como es un terreno muy ambiguo, pues entra también la interpretación casi política. Entonces, un Tribunal Constitucional, digamos que poco sensible al tema catalán o al tema independentista, pues en un momento dado puede decir que la amnistía es un indulto general encubierto.
Por lo tanto, teniendo en cuenta la situación actual y cómo está estructurado ahora mismo el Tribunal Constitucional, usted, profesor Urías, lo decantaría a día de hoy.
Bueno,
lo descartaría.
Yo creo que hay que hay espacio para jugar, para negociar.
¿Vale? ¿En qué sentido?
Yo creo que
¿qué espacio?
Pues, por ejemplo, se pueden sacar leyes. El Código Penal lo aprueba el Parlamento. Como el Parlamento aprobar una modificación del Código Penal, como se hizo cuando se despenalizó la sedición, pues se pueden sacar reformas del Código Penal elaboradas de tal manera que muchos de los delitos supuestamente cometidos por en el marco del 1 de octubre, pues no puede una cierta construcción jurídica y una cierta negociación, pero yo creo que hay margen. Yo no sé si para garantizar absolutamente que todas las conductas producidas al hilo del 1 de octubre quedan impunes, pero al menos para rebajar mucho, digamos, la presión judicial sobre los que han participado.
Hagamos un poco de esto que se llama política ficción. E imaginamos que el PSOE accede a hablar con Junts sobre una amnistía, ¿no? Es ¿cómo tendrían que hacerlo esto? El tutut aquest té tan mala pinta, però tan mala pinta, ja anàvem allà...
El tutut aquest serà la resposta dels tribunals espanyols a la llei d'amnistia.
Tribunal Constitucional, buenos días, ¿cómo ve esto?
Se ha cortado la llamada, no sé qué pasa.
Hacía un rato que llevábamos ahí haciendo el tonto, no sé si puede probar, si tiene posibilidad, profesor, de moverse unos metros quizá para tener un poco más de cobertura.
Sí.
Vale.
Sí, estoy al lado de un emisor, de esto, un wifi, así que debería estar funcionando.
Adelante, vale, le escuchamos ahora, adelante.
Bueno, pues no es que no he oído la última pregunta, me preguntaba que hiciéramos algo de política ficción.
Sí, exacto, y le planteaba el escenario en que el PSOE accediera a hablar con Junts sobre una amnistía. A partir de aquí, ¿cómo se haría esto? ¿Cuáles serían los pasos?
Bueno, pues a partir de ahí, la palabra amnistía que usamos nosotros ahora de manera, digamos, vulgar, pues tendría que concretarse en propuestas jurídicas concretas. Entonces ahí el PSOE debería, o quien vaya, debería acudir a esa reunión con propuestas jurídicas concretas. Es decir, por ejemplo, vamos a modificar el artículo tal del Código Penal de tal manera que el delito de malversación, cuando se comete para organizar algo con fondo político, pues no tiene pena de cárcel, cosas de ese tipo. Vamos a rebajar por ejemplo, la inhabilitación que implica cuando hay desobediencia o cosas de ese tipo. Quiero decir, yo creo que habría que ir más a buscar soluciones concretas que a una aprobación general de que el Parlamento dijera todo lo que ha sucedido en torno a 1 de octubre, pues no puede ser perseguido.
Es decir, ir amoldando, en cierto modo, la ley, ¿no?, para ir abriendo camino. Usted decía,
claro,
hay margen, pero todo depende de la voluntad política. Con la política hemos topado en este
claro.
caso. Con el escenario actual, usted ha dicho hay margen, pero yo le vuelvo a preguntar. ¿Realmente el margen es estrecho, es grande? ¿Lo ve realmente factible?
Yo creo que
es fabulaculum, como decíamos en catalán.
No, yo creo que es factible. Es factible con una condición siempre. Y es que el gobierno español no se puede comprometer a que el Tribunal Constitucional en el futuro no vaya a tumbar cualquier reforma que se apruebe. Quiero decir que yo creo que se pueden buscar soluciones jurídicamente imaginativas, más o menos posibles, pero hay un límite. Y es que el gobierno no le puede garantizar a Junts que no va a llegar después el Tribunal Constitucional y va a anular todo lo que se haya hecho. Eso es casi imposible de garantizarlo. Claro. Entonces, bueno, pues se pueden encontrar soluciones, pero ahí hay un tope y es que la garantía absoluta en este momento es imposible.
Claro, es decir, que Junts y el PSOE podrían llegar a un acuerdo, Imaginemos con esta política ficción que vemos, y salen, ¿no? Y anuncian, Pedro Sánchez. Y dice, mira, hemos llegado a un acuerdo con Junts, hemos estado negociando, bla, 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 y hemos decidido que vamos a intentar aprobar una ley de amnistía como piden desde el Partido Independentista Catalán. A partir de aquí, por mucho acuerdo que haya entre PSOE y Junts o quien sea, puede llegar al Tribunal Constitucional y tumbarlo de un día para otro.
Lo máximo que puede hacer el PSOE es comprometerse a aprobar una ley y a que la ley se apruebe en el Parlamento. Lo que pasa con la ley al día siguiente de salir publicada en el BOE ya no está en la mano ni del partido del gobierno ni de nadie. Nos podemos encontrar con que el Tribunal Constitucional la anule y también nos podemos encontrar con que los jueces ordinarios la reinterpreten, ¿no? Como hicieron con la malversación. Se modificó la malversación para intentar que no se pudiera perseguir a Puigdemont y otros, y el Tribunal Supremo la reinterpretó para poder seguir persiguiéndolos. Entonces, bueno, digamos que se puede comprometer el gobierno a sacar una ley, pero nadie se puede comprometer a qué va a pasar después cuando esa ley entre en vigor y la tengan que aplicar los tribunales.
Ya, clarísimo. Carla, andaban.
Y esas reformas, ¿no? Pongamos que se reforma el delito de malversación, que se reforma la desobediencia, ¿eso sería aplicable después a los procesos que ya están abiertos en el 13 de Barcelona al mismo Carles Puigdemont?
Sí, claro, claro, porque hay un principio en derecho español, que es el que tanto molestaba a muchos con lo de la ley del todo sí es sí, solamente sí es sí, que es el principio que las leyes penales favorables se aplican retroactivamente. Quiere decir que si hay una ley nueva que dice que lo que tú hiciste ya no es delito, pues deja de ser delito y ya no te pueden perseguir. Aunque en el momento que tú lo cometiste, tú hiciste esa acción, sí estaba perseguido. Es exactamente lo que ha pasado con la ley del solo sí es sí. Luego ahí no hay problema de... Dime, dime.
No, digo, yo una cosa que me parece fundamental. ¿Y qué mayoría se requieren? ¿Debe ser cualificada la mayoría para poder reformar esos delitos?
Bueno, habrá que ver qué es lo que hay que aprobar. Si estamos hablando, yo entiendo que sí, de reformas del Código Penal, hace falta mayoría absoluta. Eso hay que aprobarlo por ley orgánica. Y eso quiere decir, bueno, pues que tiene que haber más de la mitad de los votos del Congreso. O sea, estamos hablando de 177 votos. Eso implica que todos los partidos lo apoyen. Pues incluye el PNV, incluye, digamos, toda esta mayoría...
La aritmética actual.
Un poco. Efectivamente. Entonces, Isabel.
Señor Uría, yo tenía una duda. Ante esto que usted nos plantea, ¿se podría plantear también que a la larga hubiese un bloqueo de esta decisión? Es decir, si esto finalmente es una hipótesis factible, ¿no? El hecho de que luego el Tribunal Constitucional considerase que eso no es constitucional y, por lo tanto, hubiese un efecto inverso, ¿esto no sería posible... que sea necesario que el PP y el PSOE estén de acuerdo en una base piramidal para que esto no sea un efecto ahora yo, el Tribunal Constitucional digo que no y además tengo un gobierno en un futuro cuando si el PP gobierna España en que precisamente pasen elementos contrarios, es decir, nos podemos encontrar en que haya pelotas que se van tirando de un tejado al otro con un efecto nocivo absolutamente en temas de leyes y luego en temas de bloqueos institucionales.
Hombre, eso puede pasar siempre y
en
de
un
hecho,
tema tan delicado como este en el que no hay un consenso.
Claro, pero eso ya me pongo en lo mismo que está pasando con el Consejo General del Poder Judicial, que hace 5 años que tenía que haberse renovado y que si ahora hubiera un gobierno de derecha tampoco sabemos si el PSOE querría renovar. Quiero decir que efectivamente en España los partidos están jugando uno y otro, ¿no? De manera, digamos que para grandes decisiones no se alcanza nunca un consenso. Y eso implica pues que evidentemente cuando hay cambios de gobierno pues nos podemos encontrar con que todo el Estado digamos que se bambolea de un lado a otro. Eso es inevitable en estos momentos.
Ot. No, una pregunta molt simple. Tenint en compte les ganes que li tenen alguns jutges espanyols al president Puigdemont i tenint en compte que els lletrats del Congrés dels Diputats ja van dir que era un indult general encobert, això no fa molt, molt previsible la resposta dels tribunals en cas d'una llei d'amnistia?
Hombre, yo a priori diría que seguramente la justicia española intentaría por todos los medios bloquear una ley. Todo depende de cómo se hiciera la ley. Ahí tenemos el ejemplo de la reforma de la sedición, cuando la sedición dejó de ser delito, que por mucho que ha molestado a muchos jueces, por mucho que escriben en sus sentencias, es una vergüenza que, bueno, no le ha quedado más remedio que acatarlo, ¿no? Entonces ahí pues dependerá un poco de cómo se afine y hay que afinar mucho. pero no me cabe duda de que hay un cierto rechazo en la judicatura española y que muchos jueces van a intentar mirar con lupa todo lo que se haga y reinterpretarlo en la manera de lo posible para seguir persiguiendo a algunos líderes independentistas, claro que sí.
Claríssim, ha dit el professor Urias, i hi ha marge, però tot acabarà depenent dels tribunals, i com deia tot just ara, hi ha, com diu ell, per als textuals, hi ha un cert rebuig a tot el que és el moviment independentista i la qüestió catalana. Professor Joaquín Urias, professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, moltíssimes gràcies de debò per atendre la trucada del món arreglat.
Gràcies a vosaltres, un saludo, bon dia.
Bueno, Isabel, mira, jo crec que sigui prou clar, professor.
Sí, jo crec que ha sigut claríssim i molt pedagògic, és a dir, a mi m'ha il·lustrat bastant, tot i que jo crec que quan abans parlàvem de... Jo he dit abans que hi ha qüestions que si no hi ha un pacte dels grans partits, això és un dolor que no deixarà d'existir, no? Jo també crec que per part del PSOE no només es deu en aquests resultats electorals a Catalunya que realment li han donat la clau per poder tornar a governar, i això és així, però el PSOE també té votants a la resta de l'estat espanyol que hi ha una qüestió que no la veuen amb la mateixa preocupació ni amb la mateixa visió que la veiem aquí a Catalunya. És a dir, aquí veiem el problema de Catalunya com un problema real, com una qüestió que s'ha de solucionar, tot i que a molts de nosaltres ens semblés que el procés va ser un gran error, que una part de l'independentisme que ha buscat la unilateralitat no ha construït res per Catalunya, etcètera, 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 però som conscients que ja existeix un problema i que aquest problema s'ha de ser generós a l'hora de plantejar la solució. Però la resta de l'estat espanyol, moltes persones consideren que no, que aquí va haver-hi un delicte, que aquest delicte ha de passar factura en els líders que van portar en aquesta situació, que a més hi ha uns líders que se'n van anar del país mentre altres van assumir unes responsabilitats i es van quedar i van passar per la presó, etc, etc, i que en aquest plantejament de l'amnistia de tots els implicats no passa això. També considerem, i alguns considerem, que el fet de tallar les vies del tren, de tallar l'autopista, etc, etc, són delictes que han de tenir una responsabilitat al darrere, i altres que consideren que no. Llavors jo crec que aquest plantejament de l'amnistia en molta part de la resta de l'estat espanyol no s'entendria.
Alberto.
Molt sovint nosaltres a
Alberto i canviem de tema.
Diem allò de que el nom no fa la cosa. Doncs jo crec que la cosa, l'amnistia, no tindrà el nom, l'amnistia, però probablement hi hauran, o almenys això és el que crec que pot intentar Pedro Sánchez negociar amb els independentistes a Catalunya, que és, de fet, amb solucions, entre cometes, imaginatives, és a dir, intentar arribar a la mateixa conclusió, als mateixos efectes, a les mateixes conseqüències que podria tenir una llei d'amnistia. Com? En reformes puntuals del Codi Penal, dos, amb els indults successius, és a dir, com ja s'han aplicat els condemnats per al procés independentista, i després també amb qualsevol reforma legal o nova llei, la seva tramitació, malgrat no sigui llarga, perquè podria fer-se exprés i agilitzar terminis, etc., doncs tindrà una duració relativa, i això pot provocar que s'hagin succedit ja altres condemnes, hagin els condemnats o hagin complert la condemna o estiguin en la fase ja d'aplicació de determinats beneficis, etc., penals, i tot això, amb la mesura de gràcia que és l'indult, jo crec que hi poden intentar configurar, diguem, no tant una llei, sinó diverses propostes de reformes legals, de decisions a posteriori una condemna, etc., com ha sigut els indults parcials o totals, és a dir, individualitzats, perquè és obligat, els col·lectius no estan permesos, i una altra cosa és que això sigui satisfactori per als independentistes. Ara bé, també hi haurà una part molt important de catalans, i en majoritària en el conjunt d'Espanya, que entendran que això és una cessió, perquè no pot haver-hi impunitat per aquells que han infringit les lleis i les nostres convivències.
Carla, Ot, molt breus els dos, i canviarem de tema.
No, res, que amb això que deia, per mi és una clau important, els tempos, la investidura té uns temps molt més ràpids dels que requereixen mesures com les que el professor Urias posava sobre la taula. Dos, quan es parla d'indults, jo crec que Puigdemont no pot acceptar un indult com a tal, entre d'altres coses, perquè ell sempre ha insistit i ha criticat Esquerra, de fet, per fer-ho, que ell no busca una solució personal per si mateix, sinó que vagi molt més enllà. El que plantejava de reformar delictes concrets, Joaquín Urías, és un termini, és una qüestió molt més llarga, que a més no tindrien la certesa que el Constitucional no pugui recórrer. A mi em sembla que la situació és difícil, no, dificilíssima. En qualsevol cas, sí que penso en la línia del que deia la Isabel, que el que ha posat sobre la taula el 23J una vegada més és que quan des d'Espanya es donava gairebé per descartat a Puigdemont i la necessitat de, no, d'algú que ja gairebé no molestava, aquest continua sent un problema polític. A mi em semblarà una bona notícia que aquesta qüestió sempre torni a la taula de la política.
Ot, per rematar.
Només dues coses molt breus. La primera és que hi ha dues complicacions objectives per això. La primera és que el govern espanyol té un sostre, també, amb les concessions que pot fer. Si un jutge vol el cap del president Puigdemont en cas que torni, el tindrà. I el president Puigdemont, el problema que té és que no tindrà mai les garanties que no el posin a la presó. Igualment, hi hagi aprovada la llei que hi hagi aprovada, hi hagi l'indult que hi hagi aprovat. De fet, segurament, el fet que el Tribunal Suprem acceptés la revisió dels indults dels líders que ja estan indultats era una mena de precedent per amenaçar que si es concedia mai un indult al president Puigdemont es podia tallar. I després, recordar els incompliments del Partit Socialista, que són una cosa sistemàtica i històrica i que, per tant, hi continuarà sent.
Doncs a 11:15 del matí, fins aquí la política.
Per avui,
òbviament. Hi ha un tema d'actualitat avui, que de fet és una mesura que va aprovar el govern ahir, que ha generat una miqueta de debat i m'interessa molt saber quina és la vostra opinió. El tema en qüestió és que les víctimes de violència masclista fora de la parella podran matricular-se gratuïtament a la universitat. Així ho van acordar els departaments d'universitats i de feminismes. I aquest tema, de moment, ha aixecat una miqueta de debat. M'interessa molt què en pensen. Isabel Llauger, Ot Bou, Carla Torró i Alberto Fernández Díaz. Ara, de seguida, els escoltem.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores. Tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum.
L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució.
Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
It's great. Descobreix des de demà al Bazar de Lidl la millor varietat de productes de bricolatge en Parkside, com la nostra aspiradora en humit i sec amb accessoris per 49,99.
Que fàcil que és en Parkside. Lidl, marca la diferència.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum, en un plis, ja, pim-pam. Crystal crack?
CrystalBox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis. I si vens a partir del 3 de juliol, et regalem un parasol de platja.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet, consulta el teu farmacèutic o dietista.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor. I t'ho assegurem amb Fiat, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneix-nos a FIAC.es.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
El perquè de tot plegat.
Passen 3 minuts de 11:15, aquest tema que plantejàvem. Mesura acordada i aprovada pels departaments d'universitats i de feminismes. Les víctimes de violència masclista fora de la parella podran matricular-se gratuïtament a la universitat. Isabel, què et sembla?
A mi em sembla una mesura poc eficaç, poc raonable i poc equitativa, i per tant penso que és demagògica i populista. Per què? Doncs perquè jo puc ser víctima o de violència masclista i tenir una renda que em permeti pagar-me la matrícula, i en canvi la meva veïna, el meu veí, pot ser una víctima de... no pot ser víctima de res, i en canvi tenir un problema econòmic que no li permeti matricular-se en una carrera universitària. I jo crec que l'administració hi ha de ser amb les víctimes, només faltaria, i que hi ha moltíssimes coses que es poden fer per aixoplugar, per donar suport i per donar-li instruments i estratègies a una víctima per defensar-se del que ha passat i fer punible aquesta violència, no? Però jo crec que la matrícula de per se a les víctimes em sembla un mal instrument que no respon segurament a les necessitats que poden tenir les víctimes, que en poden tenir moltes, també la de la matrícula. I després hi ha una altra qüestió. Amb això de les víctimes de violència masclista, jo crec que hi ha d'haver un debat molt realista del que passa i del que és, no? I, per tant, que no hi hagi cap fissura en el discurs en quan es puguin prendre interpretacions de fins a quin punt jo sóc víctima i necessito els diners o no. Jo crec que a mi em sembla una mesura que no li veig gaire recorregut.
Ot. No, a veure, és veritat que ens estem acostumant, o que estem deixant que els governs s'acostumin a posar pedaços amb solucions concretes i que queden bé sense fer reformes estructurals. Dit això, jo francament no li veig el problema. De fet, precisament pel que deia l'Isabel, que és que moltes vegades el que s'ha de fer amb les dones que són víctimes de violència masclista dins o fora de la parella és facilitar eines no només per la cura, diguem-ne, del procés que han passat, sinó perquè deixin de ser dependents dels seus maltractadors, que moltes vegades és un problema consistent en aquesta mena de relacions, no? I ajudar, donar mecanismes perquè es redueixi aquesta dependència i perquè la dona que ha estat maltractada pugui deixar la vida anterior enrere i començar una vida nova i diguem-ne, reinserir-se d'una altra manera a la societat, si una matrícula gratuïta a la universitat ha d'ajudar amb aquest procés, jo francament no crec que hagi de ser el gran debat ni el gran problema.
Alberto.
Jo, fer aquest plantejament amb caràcter general, no estic d'acord. Una altra cosa, perquè evidentment l'accés a la gratuïtat de les matrícules hauria de ser universal, sempre modulat en base a la capacitat econòmica de la família. Un cop dit això, de que no estigui a favor de que sigui amb caràcter general, no significa que de forma individualitzada que es puguin justificar determinades decisions que emparin, diguem, aquests víctimes de la violència masclista, doncs que puguin accedir a aquesta gratuïtat en el cas, com ara s'apuntava, de que no hi hagi una dependència econòmica del maltractador i que digui, escolta, sobre el paper, i fins que no hi hagi una resolució judicial, etc. Doncs, escolta, aquesta persona té una dependència econòmica del maltractador i evidentment no es pot perjudicar, diguem, en aquest cas, pues, a uns fills perquè puguin accedir a aquesta matrícula gratuïta, o en altres ocasions sobre la conveniència, diguem, de que d'una forma també d'ensortir-se de la situació greu familiar i emocional que s'està patint, doncs que s'hagi d'afavorir totes les mesures que siguin, diguem, d'integrar-se en aquest cas al sistema universitari. Però allò de dir, amb caràcter general totes les víctimes no em semblaria correcte, evidentment particularitzant els supòsits i amb l'informe pertinent, diguem, per part de l'administració, que digui no, en aquest cas sí que és, estaria més que justificat per la situació familiar i econòmica de la persona que l'ha patit o dels seus fills o filles, doncs sí que s'hauria d'emparar aquesta decisió de la matriculació gratuïta, però fer-ho de forma general em sembla una miqueta, per no dir del tot, demagògic o populista.
Jo en general estic d'acord amb aquesta idea que les ajudes vagin vinculades a la renda, no? I vagin vinculades al final a qui ho necessita, qui no té diners per pagar-se. En aquest cas sí que em sembla interessant que el govern té com la capacitat de fer, no sé si dir-li pedagogia, no?, però sí de conscienciar, en el sentit de que nosaltres tenim integrat molt que la violència masclista és una violència, pensem molt en la parella, no?, tendim molt a pensar que és una violència que es dona entre la parella, i és interessant tenir clar que la violència masclista va molt més enllà d'això, no?, i en aquest sentit aquesta mesura En fi, a mi em sembla que pot ser més o menys interessant. I després una segona idea, que és que la formació dona llibertat, no? Ser víctima de violència masclista no té a veure amb tenir més o menys formació, això és evident, perquè pot afectar qualsevol, però sí que la formació et dona llibertat en el sentit de que és una eina per sortir i per no dependre de qui t'hagi maltractat, no? I per tant, jo en aquest sentit, en fi, sí que em sembla interessant, perquè qualsevol ajuda és poca, i també en aquest concepte de dir la violència masclista va molt més enllà del que és la violència dins de la parella.
Algú vol dir alguna cosa més? Alberto, feies com l'intent d'anar cap al micròfon?
No.
No? Doncs... Passo, i què passa?
Un burro per la plaça. Seguim. Aquest estiu, Fontvella t'omple de vida el Festival Internacional de Música de Cambrils. Voleu anar-hi amb la vostra família a gaudir d'un gran dia d'estiu i conèixer a un meet and greet a la Dama Maria Gelabert? Doncs és molt fàcil, només heu d'entrar a l'Instagram @aguafontvella i allà participar al sorteig. Trobareu a la seva biografia el link per fer-ho.
Atenció a aquestes dades... Molt ràpid, el juny del 2016 els bombers van rescatar 105 persones a la natura. Juny del 16. El 17, 116. Ja són 11 persones més que l'any anterior. Any següent, 2018, 128. 12 més. L'any següent, 132. 4 més. I així anar pujant fins aquest 2023 que la xifra de rescats d'excursionistes i persones que estan a la natura ha superat per primera vegada en un juny els 170. Concret, 172. Aquest juny, els bombers van rescatar més de 5 persones cada dia. Jo crec que la conclusió és clara, almenys la meva, que és que no sabem anar a la muntanya, però, abans de treure una conclusió definitiva, li voldré preguntar a l'oficial del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, el Rafael Esteban. Un moment.
En la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Forma't de franc en transformació digital amb EAE Business School Barcelona. 100% subvencionat per fons europeus. No perdis l'oportunitat d'impulsar la teva pima i millorar la competitivitat del teu projecte liderant des de dins el canvi digital. Places limitades. Apunta't ja a generaciondigitalEAE.com.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum, en un plis, ja. Pim, pam. Crystal crac?
CrystalBox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis. I si vens a partir del 3 de juliol, et regalem un parasol de platja.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Realia Assegurances i Naturgy.
Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del temple romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
Els que ho feu perquè sempre tenim tanta il·lusió. O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. A tots els que jugueu a l'ONCE, a tots, eh?
Ben jugat!
Perquè quan jugues a l'ONCE, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de... A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat! Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible les 24 hores del dia. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
2 minutes i haurem arribat a 3:15. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Pots explicar a tots els tertulians i a la gent que ens està escoltant, què vas explicar ahir a la reunió del programa, quan vam dir què faríem avui i amb qui intentaríem parlar avui?
Sí, em va venir al cap la situació que vaig viure aquest cap de setmana al Pirineu. Sóc una persona, doncs, més enllà que m'agrada molt la natura, no?, amb la meteorologia, la passió pels esports de muntanya, doncs aquesta combinació que també et porta a veure, doncs, situacions que de vegades són una mica preocupants, de com afrontem certes excursions les persones, si som més o menys aventurers, si estem més o menys preparats, i jo considero que som un país que estem molt ben preparats, hi ha aquesta informació i la majoria de gent, doncs, és molt conscient dels riscos que hi ha a la muntanya, però ens podem trobar sorpreses. Jo vaig veure a la zona de la Pica d'Estats, doncs, certs grups de persones que no anaven amb el material que s'ha de dur a la
Pica
d'Estats.
Estem parlant,
estem parlant
del
cim més alt de Catalunya, és el sostre del país.
No estem parlant
més
de qualsevol cosa.
Exacte, amb tots els respectes no parlem del Matagalls, no? Un cim de vaques, fins i tot podríem dir aquesta expressió, sinó que és una zona, doncs, amb un terreny ja molt, molt complicat, amb tarteres, amb crestes exposades, amb passos de grimpar, per tant, és molt, molt perillós en certs moments i fins i tot la meteorologia ho pot condicionar. I em trobava, doncs, amb grups de persones que anaven amb un calçat totalment inadequat, amb bambes que pots aconseguir a qualsevol supermercat, vaja, un preu, doncs, molt, molt, molt més baix i amb unes condicions pel que fa a la sola que no resisteixen aquest ascens per tarteres o fins i tot en certs moments en crestes.
Algú amb texans? És la imatge
també,
típica, eh?
També, i fins i tot he arribat a veure la zona del Pedraforca, que és una muntanya que m'agrada pujar tot sovint, doncs veig certes persones que van fins i tot amb unes sandàlies. Amb sandàlies, he arribat a veure grups de persones amb animals, canalla més o menys petita, no sé fins a quin punt, doncs, en som conscients.
Clar, al final poc ens passa. Rafael Esteban, oficial del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, del grup d'actuacions especials. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies.
Amb això que explica el Martí i les dades que repassàvem, no?, que hem passat del juny del 2016 amb 105 rescats a, per primera vegada en un juny, el 170 2. Passat de 105 al 2016 a 172 al 2023. Pregunta, és clara i directa, la primera. Sabem anar a la muntanya?
La resposta no és ni tan clara ni tan directa.
Una mica com el professor Urias m'ha fet el mateix.
No, però intentaré explicar-me, eh? Mira, a l'any 85, els bombers de la Generalitat vam assumir les competències de rescat. A partir d'aquell any tenim més o menys estadístiques i aquells primers anys fèiem uns 300 rescats l'any. Ara n'estem fent, això que dèiem, és 1.700, 1.800 a l'any, i aquest increment des que tenim competències, doncs, és degut a moltíssimes coses.
1.800 a l'any?
Sí.
Actualment, clar.
Sí, el medi natural, els rescats del medi natural, 1.800.
Ah, un any té 365 dies l'any.
Correcte.
Això són molts al dia, que seria una divisió fàcil de fer ara, però que no ho veig capaç de fer.
Fa 4 dies teníem 3 helicòpters a l'aire, i amb només per temes de rescat, i 2 unitats per terra, a part dels helicòpters, una unitat que anava amb un rescat i una altra unitat canina que anava amb una altra recerca, i tot això en marxa, i quan van acabar aquests van continuar, van fer 10 o 12 rescats aquell dia. No és estrany, en èpoques com Setmana Santa i tot l'estiu, que hi hagi aquesta gran quantitat de rescats. Inclús ara ja s'està desestacionant, diguéssim, com tantes coses, i tenim durant tot l'any, inclús entre setmana, bastants, però fins a omplir aquestes xifres, clar.
Aquest diumenge passat, aquest mateix diumenge, els bombers van fer un fil d'allò que es diu un fil de tuits a Twitter, anar penjant diferents publicacions una rere l'altra, i van alertar de 7 rescats fets en un sol dia.
Sí.
Per exemple, un va ser a la zona del Salt del Sastre del Barranc de Núria, a Caralps, i van rescatar una persona que havia patit una luxació a l'espatlla. També van rescatar una persona ferida al turmell a Monistrol de Montserrat. Una altra, per exemple, els bombers van haver d'assistir a traslladar un home que havia patit una distensió dels lligaments a l'estany de Sotllo. El mateix van fer amb una dona amb esquins al turmell a la cascada de la Ratera d'Espot. Més enllà d'excursionistes que van patir lesions i ferides, els bombers també van rescatar, per exemple, un excursionista desorientat que feia una ruta entre Fígols i Alinyà i el Tossal de Balinyó, i es trobava en una zona de difícil accés, que vés a saber com va acabar allà. Quants d'aquests rescats, d'aquests que hem anomenat, i dels 1.800 que ara vostès es podrien evitar si la gent fos conscient del lloc on va?
És difícil de quantificar quin tant per cent seria, però seria un tant per cent rellevant. Per què? Doncs perquè, i aquí tenim un meteoròleg que segurament estarà d'acord amb mi, perquè hi ha molta gent que sí, com bé has dit, hi ha molta gent que és molt conscient d'on va i sap on va i es prepara d'una manera correcta per anar on va, tant en tema material com en tema personal d'entrenament i de coneixement de la muntanya. Però també hi ha gent que no és capaç de, ni tan sols de mirar una previsió meteorològica, que no té cap, diguéssim, objectivitat de saber les seves capacitats enfront a la muntanya, no té una relació de, amb la muntanya de que jo et conec i sé fins on puc arribar. Hi ha gent que no ho té, això. I aquests són els que realment dius, home, ens hem trobat, per exemple, a finals de Setmana Santa, un grup de 140 holandesos embaucats, diria jo, per una empresa que els va portar a fer una excursió un dia que realment no tocava.
Yeah.
I teníem a les 11 de la nit no sé quants holandesos perduts per la Garrotxa. Clar, si tu mires la meteo, saps que vindrà una tormenta, saps que fas un recorregut, que no és que fos un recorregut molt dificultós, però clar, la gent va aquí, anava equipada per anar per, amb una temperatura X, la davallada de temperatura va ser marcada, i llavors aquí vam tenir un problema de, doncs, de trobar totes aquestes persones, de comptar-los, de portar-los a un lloc segur. Clar, jo penso que és un problema realment de que un tant per cent de gent no s'hi fixa gens. Un tant per cent de gent és capaç d'anar al Pedraforca amb espardenyes. Un tant per cent de gent és capaç de sortir per Setmana Santa sense mirar la meteo. Avui mateix, avui hi ha hagut baixades de temperatura importants al Pirineu. És una cosa que nosaltres ens plantegem. Ens plantegem reforçar les nostres plantilles quan hi ha un canvi de temps, perquè ja contem que hi ha un tant per cent de personal que no s'ho mirarà. I que això...
Hi ha previsió, eh?
Sí, sí, sí.
I això fa quant temps que ho fan?
Aquesta previsió.
Sí, aquesta previsió de dir, mira, preparem-nos pel que pugui
Home,
ser.
Home, diguéssim que des que vam començar fins ara, ja et dic, quan vam començar el 85, un GRM, que érem aleshores, feies de bomber i feies de rescatador. Llavors, perquè no hi havia tant rescats com per això. Ara ja la cosa és que tenim quatre seus, més la de submarinistes, més la de la unitat canina, funcionant 24 hores al dia, 350 dies a l'any, i a més tenim una guàrdia de suport que el que fa és coordinar totes aquestes coses i ja fer previsió en la sala central de bombers de no tan sols de rescats de muntanya, sinó de rescats de muntanya, d'incendis forestals, de qualsevol cosa que pugui haver-hi, qualsevol pla que es pugui activar, per reforçar el personal que calgui. Això ja fa una colla d'anys que ho estem fent.
Es parla de l'efecte Decathlon. Realment aquest efecte existeix com a tal o no?
A mi no m'agrada parlar de l'efecte Decathlon, i això és una qüestió molt personal, perquè sembla que d'allà és anar a l'efecte Saleua. No sé si m'explico, no? Yeah. Vull dir que el que va ben equipat és que porta Gore-Tex, i el que va mal equipat és que porta Newtex.
Expliquem-ho per qui pugui dir què vol dir efecte Decathlon, no? Que és que la gent es creu que està preparada per fer excursions exigents només pel fet de comprar-se roba adequada.
Correcte. És més aquest punt, de dir, sigues honest amb tu mateix, mira, prova abans, puja primer el Tibidabo abans d'anar a la pica, mira quins problemes et trobes anant al Montseny, mira si ets capaç de seguir un track o orientar-te amb un mapa, perquè aquesta és una altra qüestió, no? Avui en dia tots portem un mòbil i tothom diu, jo no em puc perdre perquè porto el mòbil. La gràcia de tenir un mòbil és tenir bateria suficient, saber que tens un recanvi de bateria, perquè si et perds et farà falta molta bateria, i després que no és portar el mòbil, és portar el mòbil, saber quines aplicacions et poden funcionar, saber com utilitzar-lo, saber quina cartografia disposes, o si no, simplement un mapa i una brújula, però també sabent-lo portar. Hi ha gent que t'ensenya la motxilla i realment se'n podria anar o al Tibidabo o a l'Indugux, ell podria escollir. Ara, no sap fer anar res de tot allò. Llavors, és per això dic que l'efecte de calor, no, és l'efecte de dir, ostres, és una miqueta, quan tu ara et compres una moto, no et deixen comprar una moto de 100 cavalls directament.
Exacte.
Et deixen comprar una moto de 40 cavalls. Yeah. Llavors, no comencis anant a no sé on. Compra't una excursioneta que sigui a la teva mida, la fas tranquil·lament i vas evolucionant. Yeah. I vas aprenent pel camí.
Ara li preguntaré per elements concrets i pràctics d'algú que digui, bé, vull fer una excursió, perquè tothom té dret, òbviament, a dir,
òbviament,
vull començar a gaudir de la natura, perquè sigui, ho he fet poc a la meva vida i ara m'hi vull posar, només faltaria. I li preguntaré per qüestions pràctiques de coses que hem de tenir en compte abans de sortir de casa. Però abans m'agradaria preguntar-li, em genera curiositat si hi ha alguna muntanya, algun espai natural que sigui especialment traïdor entenc, no? En el fet de que la gent el pugui infravalorar i que arribi i es trobi de que allò no és tan fàcil com podia semblar. Que digui, hosti, mira, doncs especialment aquest ens costa perquè doncs, pot enganyar per l'orografia, pel que sigui. N'hi ha algun de Catalunya, algun espai que sigui especialment traïdor en aquest sentit?
És que és una tonteria que vaig a dir, però l'espai no és traïdor. Mm-hmm. El que és traïdor és una tonteria perquè és òbvi que estem parlant.
Bueno, entenc,
però sí que és veritat que hi ha una sèrie de punts que la gent va i s'hi perd. Hi ha una sèrie de punts, vull dir, Coll de Te, Salt del Grill com a zona, vull dir, que és per la banda de Caralps i tal, vull dir, hi ha llocs, el Cadí, Montserrat, hi ha canals, inclús tenim casos realment esfereïdors de coses que han passat amb canals de Montserrat, vull dir, perquè es generen camins de la gent que es perd anant a buscar una canal que vas baixant fins que ja no pots baixar més i llavors has de tornar cap enrere i es generen caminets i hi ha qui tira més avall i qui s'atura abans, però hi ha qui inclús ha baixat tant i per llocs tan complicats que després ha sigut incapaç de pujar, però sí, hi ha llocs que realment tenim una acumulació de serveis important. És més, ara estem començant a generar mapes de zones calentes de serveis per saber quan tenim un servei, quina repetició de serveis tenim en aquella zona.
Val. El Martí fa que sí amb el cap, em dient, està molt bé.
No, exacte, vaig intentant interpretar el que explica i jo crec que el que comentava, no, la combinació de la natura a aquesta zona d'exposició de muntanyes i la meteo és el factor que pot produir també aquest risc, no? I ara estàvem parlant que venim de molts dies de calor, que fa aquesta xafogó a Barcelona, però és que en pocs quilòmetres canvia moltíssim el temps i som a Barcelona i potser molta gent doncs viu en aquesta zona i s'exposa després a anar al Pirineu i fins a quin punt som conscients del canvi de temps que hi haurà. Clar. I és la nostra feina, i aquí m'involucro jo com a meteoròleg a explicar a través dels mitjans de comunicació que el canvi de temps ha estat brutal a nivell de Pirineu. A les zones més altes estàvem parlant aquest matí de 2-3 graus
clar.
Amb vent molt fort del nord, amb vent de tramuntana, i per tant, tot i que siguem a l'estiu i no hi hagi neu,
estem aquí 20 i pico graus a Catalunya, estic superbé, fins i tot em sobra la samarreta de manera curta, pugem a la muntanya tal qual.
Exactament, això ens va passar a principis de Setmana Santa, recordaràs que va haver-hi un canvi molt fort
meteorològic,
sí, sí, un canvi meteorològic molt fort. El dematí feia un temps estupendo i a la nit es va complicar molt. Vam fer això que dèiem, ja vam reforçar les nostres, o sigui, en el briefing del dematí ja vam dir, ui, avui tindrem moltes sortides aquesta nit, i efectivament van haver-hi moltes sortides.
Val. Per exemple, posem un cas, si fa un any aproximadament que no faig res d'esport, jo em podria animar a anar demà al Pedraforca?
No. Si vas a fer el cim del Pedraforca, a veure, no sé si fa un any que no fas esport i resulta que ets cosí germà del Quiriel Jornet i has estat aquest any sabàtic. Podria ser el cas que sí. Però una persona, una persona que no faci esport normalment i que pretengui anar al Pedraforca sense cap preparació prèvia, home, des del punt de vista físic, és inadequat.
Clar.
Perquè hi ha molts cims que en comptes d'estar-hi 3 o 4 hores per unes zones que a més poden ser complicades, et pots provar com estàs tu físicament en un lloc més, jo que sé, pots anar al que dèiem al Matagalls en un moment donat, no? Pots pujar al Turó de l'Home, no sé, pots pujar al Tagamanent.
Vull però dir, potser es pot començar per la Mola.
Correcte, o pots pujar a la Mola.
És més agraïda.
També s'hi perd molta gent, sí. També ho he de dir, s'hi perd molta gent. Però és inadequat buscar objectius que estan més enllà de la teva forma física. Una cosa és que tu siguis una persona que estàs entrenant i et vagis posant objectius agosarats, diguéssim, no? Que siguin una progressió del teu entreno. L'altra cosa és que tu surtis del sofà i me'n diguis, hòstia, me'n vaig al Pedraforca.
Vinga.
I ara que he fet el Pedraforca, me'n vaig a la nord de l'Eiger, home. No seria la manera.
Si vaig amb nens petits, fins on poden arribar? Em cal prendre alguna mesura especial si vaig amb canalla?
Mira, jo crec que has de conèixer molt les possibilitats de la canalla i has de ser especialment caut, perquè un canvi de temps amb persones grans equipades és una cosa, un canvi de temps amb canalla pot ser dramàtic, primera per ja el caos que es genera de tu com a pare o com a responsable amb aquella canalla en allí, la falta de protecció que tenen i les derivades que es poden aplicar, perquè en un moment donat, si són persones adultes i sanes i més o menys entrenades, pots córrer avall avall d'una manera, doncs, més o menys sòlida i contundent, i si van en canalles tens moltes variables que hauries de controlar. Per tant, jo, si ja et dic que en un cas de que tu no siguis un esportista, abans de fer una cosa més o menys important, t'entrenis prèviament, jo penso que amb canalla has de posar el límit molt més avall i no marcar-te mai objectius més. També què entenem per canalla, eh? Hi ha canalla de 14 anys que ja deixen de ser canalla, que,
sí, que són uns llamps.
No? Però vull dir que si parlem de crios de, ho invento, de 3 fins a 7 anys, 8 anys, 9 anys, 10 anys, anem amb molt de cuidado perquè el risc pot ser gran.
Es pot anar sol a fer una excursió o sempre és recomanable anar amb algú?
Una pregunta interessant aquesta. Perquè sí, es pot anar sol. Aconsellable? No ho és. No ho és, però és una miqueta allò que dèiem. Tothom pot fer una miqueta allò que li sembli. Ara bé, anar sol i no dir a ningú on estàs, ni portar un telèfon que algú et pugui localitzar, que hi ha 50.000 maneres d'aconseguir-ho, i això, bueno, ja entra dintre del joc de jugar a la loteria amb números de perdre. Vull dir, la qüestió és, jo puc anar sol, puc fer des d'un seguiment en directe, si vaig a fer una cosa més o menys complicada, puc dir, surto d'aquí, vaig anar allà, i trigaré tantes hores, i algú està pendent de mi... I jo penso que amb aquests paràmetres es pot anar sol. Aconsellable? No ho és. S'hi pot anar, sí.
Posem-nos en el cas que ens fem mal. Ens fem mal i anem sols. O anem acompanyats, és igual. Quins són els passos a seguir? Un cop ens hem vist atrapats en un lloc i perquè ens hem fet mal o perquè estem atrapats i diem jo d'aquí sol, ara mateix, o amb acompanyat, no podem sortir d'aquí. Quins són els passos a seguir? Què hem de fer per demanar ajuda?
Trucar al 112. És bastant senzill. És, vull dir, més enllà de qualsevol consciència...